Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el Punt ORG. Tots volem un món millor, però no tots estem disposats a construir-lo. I tu, ja hi poses de la teva part o encara creus que això és una utopia i que va en contra dels teus principis realistes? Creguis el que creguis, canviar el món no és una utopia, és una necessitat. I aquí és on hi ha el veritable realisme. Ens hem oblidat que allò que ens fa únics i exclusius és la nostra capacitat de crear. Però com que en la vida moltes de les coses se'ns donen ja fetes, quan les hem de construir nosaltres ens neguem a pensar que siguem capaços de fer-les. La majoria diuen que el món no es pot canviar, que és molt difícil i que només els il·lusos i els idealistes en va ho intenten. En realitat, aquestes persones viuen en una falta de compromís ètic i moral amb si mateixes i amb la resta de la humanitat. Com va dir Bruce Springsteen, el gran repte és mantenir l'idealisme després d'haver perdut la innocència. Del contrari, ens convertiríem en una societat adormida, autòmata, dirigida, sense aspiracions. Els moviments socials creixents arreu ens estan fent veure que la humanitat desperta lentament d'un llarg son. També les protestes s'han globalitzat i gràcies a això sabem que milions de persones d'arreu ja estan començant a construir un món més just. L'ésser humà és creador. Només d'ell depèn construir el món en el que vol viure. I posar com a excusa que és impossible, que el sistema no ho permet, que les lleis ho impedeixen, és posar excuses falses a una qüestió que exclusivament depèn de nosaltres. Cal treballar per curar aquest món que està tan malalt i fer-ho des del camí interior, des de la recerca de l'espiritualitat. Només un sol dins de cadascú de nosaltres pot fer que la Terra brilli per si mateixa. El camí cap a Déu, sigui a través de la vivència que sigui, ens obrirà els ulls per fer del nostre un avenç pur, creatiu, dirigit al bé. Com va dir Lao Tse, el viatge més llarg comença amb una passa i aquest viatge, com a humanitat, ja l'hem començat. Ara només cal que cada dia hi hagi més i més persones fent-lo. Treballant-se a si mateixes i treballant per un altre món sense esperar res a canvi. I el miracle es produirà. Voleu sumar-vos al camí? Amigues, amigues, som al Punt ORG, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Continguts d'avui, Jordi. No, no, Jordi, no perquè els facis tu, sinó perquè llencis la sintonia molt bé. El Jordi Carretero, a les vies de sol, la participació, les participacions de l'Enric Castellà, la Maria Sierra i l'Enric Tintoré. A més, avui parlarem de l'exportació d'armament que realitza l'Estat espanyol amb l'informe El controvertit comerç d'armes espanyol, un negoci secret 2001-2010. Ho farem amb la Tica Font, que ens atendrà en qualitat de membre de Justícia i Pau. I també parlarem amb el Xavier Alcalde, de l'Institut Català Internacional per la Pau, sobre el tractat de comerç d'armes que s'està preparant a Nacions Unides per ser aprovat aquest estiu. Veurem què passa en tot plegat. Recordeu que en aquest programa ens agrada començar fent referència a les bones notícies d'empositivo.com, el portal de notícies i idees que milloren el món, i avui amb alguns titulars tan esperançadors com els següents. Països del sud salven països del nord. En recomanem la seva visita. O l'envelliment és reversible, un dels altres titulars. N'hi ha un altre que diu: un estudiant dels Estats Units talla les ales a Bank of America. Aquesta jove ha aconseguit que la gran entitat bancària no cobri comissions per utilitzar les targetes de dèbit. I també es destaca a Impositivo.com una campanya ciutadana que demana a les empreses que retirin els seus anuncis de Telecinco després que un programa d'aquesta cadena va convidar com a entrevistada la mare d'un dels implicats en el cas de Marta del Castillo. Aquests i altres continguts els trobareu a Impositivo.com, ho sabeu, notícies i idees que milloren el món. I nosaltres som el Punt ORG, Acció Ciutadana i Canvi Social, microfinançat per l'audiència. Rebeu una cordial salutació de qui us parla. El meu nom, Joan Ortiz. Com us dèiem, amigues, amics, al Punt ORG, Acció Ciutadana, Canvi Social, i això ho sabreu a través del facebook.com/.org. Allà tindreu part de les coordenades nostres, i l'altra coordenada és el .org.org. S'escriu P-U-N-T-O-R-G. o-r-g, tal qual, .org.rg, i allà trobareu totes les nostres coordenades si us voleu posar en contacte amb el programa. El que fèiem, de totes maneres, el que farem ara a continuació és, com us dèiem al principi, parlar d'aquest controvertit comerç d'armes espanyol, un negoci secret entre el 2001 i el 2010, que és el nom que porta aquest informe que s'ha elaborat des del Centre d'Estudis per la Pau. I qui ens atén és la Tica Font. Tica, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Tica, moltes gràcies per atendre la trucada.
Vale, gràcies a vosaltres per invitar-me.
Home, avui en qualitat de l'AS i no de l'ICIP.
Sí, encara que per mi és difícil anar canviant-me de basaig.
No, i a més és pràcticament tot el mateix, no?
Vull dir que,
Sí. A veure, l'informe es titula El controvertit comerç d'armes, un negoci secret. I això de secret crida molt l'atenció,
no? Home, de secret és perquè, bueno, en aquest primer punt, sovint confonem secret amb il·legal, i no. En aquest cas són exportacions que han autoritzat el govern espanyol, per tant, han estat legals i han sortit amb l'autorització del govern espanyol. Però cal tindre present que les autoritzacions d'aquestes exportacions estan sotmeses a secret oficial. Són matèria classificada i, per tant, ni siquiera els diputats del Parlament poden tindre accés a saber quines armes ha venut Espanya. Això està sota secret oficial i només la Comissió de Secrets Oficials pot tindre accés a aquesta informació.
Mm-hmm. Però alguna cosa sí que en sabeu vosaltres.
Què és el que són els podem saber són xifres genèriques de quantitat, el volum econòmic que suposen aquestes exportacions per categories. No sabem quines armes en concret s'han exportat, però sabem la categoria, el país i la quantia econòmica d'aquestes exportacions.
I en qüestió això de xifres econòmiques, com ha anat la cosa? És a dir, però jo el que he vist és que passava del 6è al 9è país més exportador.
Exacte.
És això correcte o no?
Sí, mira, en aquest any 2010, que és l'any que es miren les xifres, el que han sofert és una disminució les exportacions. Farà falta veure si aquesta disminució és permanent o és puntual. Com vulgarment es diu, una flor no fa estiu. Aquest any han disminuït, però també estaven previstes alguna exportació d'un submarí i d'alguns avions, que podria ser el motiu que al passar de 2010 a 2011 fos aquesta la qüestió per la qual ha disminuït el volum d'exportacions. Farà falta veure si això es manté o no. Car aquesta baixada nostra, amb l'augment que han tingut algun altre país, ha suposat que Espanya retrocedeixi en el rànquing mundial 3 posicions.
Quins són els que han pujat?
Mira, per davant nostre estan els estàndards de sempre, que són els 5 del Consell de Seguretat de Nacions Unides, Estats Units, Rússia, Xina, França, Alemanya, Anglaterra, i en aquest cas també tenim pel davant Itàlia.
Ah, Itàlia també al davant.
També el tenim per davant en aquest any.
De totes maneres, tu feies referència fa res a que no és que sigui una qüestió il·legal, però també parla d'un incompliment de la legislació.
Exacte. Jo crec que el nostre incompliment està en que des de la posició comuna europea, que són uns acords que tots els membres de la Unió Europea han tingut que introduir com a llei en les lleis que regulen, per exemple, aquesta posició, la regulació, es diria que quan un país estigui en conflicte armat o que mantingui violència de caràcter polític, es tindrien que prohibir les exportacions d'armaments. És a dir, no tindríem que autoritzar-ho. En aquesta situació podríem considerar, per exemple, que la República Centreafricana no tindria que haver rebut armament espanyol, o el Txad, o Filipines, o Colòmbia, o Turquia, o la Índia, o el Pakistan. Seguint aquest criteri, tindríem que haver denegat aquestes exportacions. O també països que estan en molta tensió, amb probabilitats d'un esclat de conflicte armat, com són Israel, Tunísia, Egipte, Venezuela, Indonèsia o Iran. O en la llei també es diu que països que vulneren de forma sistemàtica els drets humans, doncs no els hi vendríem, no s'autoritzarien les armes. I dintre d'aquest grup doncs podem tindre la Xina, Aràbia Saudita, Guinea Equatorial o Iran. I també és preocupant alguns productes i tecnologies de doble ús que han anat a països com és Iran, Costa d'Ivori, Iraq, Argèlia o Etiòpia.
Perdona, Tica, quines poden ser tecnologies de doble ús?
Mira, són aquelles que per si mateix, per exemple, podrien haver material de caràcter nuclear o químic o biològic o per fer armament que en si no té per què ser, que podria ser, per exemple, per fertilitzant o per fer armament químic.
O sigui, que són molt ambigus, en definitiva, no?
O fins i tot, per exemple, certes tecnologies, podríem dir, d'electrònica. Pot servir per ús militar o podria servir per ús civil. O, per exemple, components per una central nuclear. És possible que tingui, que sigui una central d'energia elèctrica o que pugui servir per la construcció d'una arma nuclear. Són elements que, això, que se'n diuen de doble ús. Podrien tindre un ús civil o un ús militar.
Estem parlant amb la Tica Font, del Centre d'Estudis per la Pau de l'As, a propòsit d'aquest informe titulat El controvertit comerç d'armes espanyol, un negoci secret 2001-2010. El trobareu penjat a la pàgina web de justiciaipau.org, tal qual, justiciaipau.org, i allà se us descarrega en PDF. De totes maneres, Tica, tot i que hi hagi aquest secret que ni els mateixos diputats coneguin, no podem saber més o menys Espanya, que és una potència a nivell internacional, quin tipus d'armament, més o menys?
Bueno, Espanya no és, a veure, no és una gran potència, és una potència mitjana discreta.
La novena, la novena.
La novena, però si ho mira, que entre els quatre primers ja tenen el 80% de tot el món. Per tant, la nostra posició és més discreta. Estem en el 2% mundial de les nostres exportacions. Som discretets. Ara, productes... els productes més importants, o en els que podríem dir que més econòmicament pugen, perquè jo crec que la importància pot tindre en dues esferes. Una, per al volum econòmic. Els productes més cars que Espanya ven estan relacionats en aeronàutica, per tant, són avions, en vaixells de guerra i en equips de comunicació, simuladors de vol, etc. Aquest seria per volum econòmic els més importants. Ara, jo crec que a vegades, si ho miréssim des d'un punt de vista de l'afectació humana, no hem de perdre de vista que les pistoles, les municions, maten a molta gent, però en canvi són barates.
Clar.
I aquí jo crec que sempre hem de tindre aquesta doble vessant a l'hora d'abordar-ho.
I a més em sembla que ara que parlaves d'aquestes armes més lleugeres, corregeix-me, Tica, però em fa l'efecte que Àfrica és un dels països que reben més d'Espanya. És correcte això o no?
Això jo no he estat podent-ho comprovar en altres. Jo he mirat en l'informe espanyol, nosaltres venem molta munició. Per exemple, jo crec que el país de destí emblemàtic de munició és Ghana, en Espanya. Quan és un país que des de l'Organització d'Estats Africans de l'Oest es considera que podria ser reexportadora a països de la seva vora que estan en conflicte. El que jo no he mirat és comparativament Espanya respecte d'altres països exportadors, si és dels importants o no. Alguna vegada Intermón Oxfam sí que ha fet, diguem que Espanya en ventes de municions era el més important del món a Àfrica. Però jo no és una xifra que hagi dedicat a estudiar-la, La dono com a bona si ells la diuen.
Et pregunto precisament això, ja que teniu el Xavier Alcalde aquí, que m'indicava què passa, Xavier, m'has fet la anotació Sud-àfrica, no? És el... Sud-àfrica i Ghana, ell mateix ens ho deia. Bueno, ara parlarem amb ell d'aquí una estona sobre aquest tractat de comerç d'armes que s'ha d'aprovar a Nacions Unides d'aquí uns mesos. Tica, això sí, La Tica la tenim al telèfon per parlar d'aquest controvertit comerç d'armes espanyol, un negoci secret 2001-2010, del Centre d'Estudis per la Pau de l'As. Em sembla que no sé si voldries afegir alguna cosa més.
No, jo crec que ara el Xavi anirà completant en genèric aquestes altres coses.
El pes cap al Xavi.
Exacte.
Aquí el tenim, sí. Doncs molt bé, Tica. No, ara parlarem d'aquest tractat de comerç d'armes amb el Xavi d'aquí una estona. Doncs, Tica, moltíssimes gràcies i fins
gràcies
la propera.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit. Adéu.
Bona nit.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Seguim endavant amb més temes. El que fem ara és, com cada dilluns, saludar el nostre convidat, el nostre col·laborador, l'Enrique San Juan, que ell és el director de Community Internet, community.es, allà el trobareu, i a més, periodista i expert en noves tecnologies. Enrique, bona nit.
Bona nit, Joan.
Ell és el director de Community Internet, a més, expert en qüestió de xarxes socials, periodista, implicat en la qüestió tecnològica directament. I no sé, Enric, avui precisament m'estaves comentant de parlar de la importància de reforçar la nostra presència a les xarxes, no?
Efectivament. El tema era que tenemos, de si estamos implicados en el cambio social y tenemos esa fuerza interior para hacerlo, lo tenemos que hacer a través, en redes sociales, de una presencia robusta. Es decir, ser potentes en nuestros perfiles, en las distintas redes. Y específicamente, por ser la mayoritaria, deberíamos empezar quizá por Facebook, ya que la mayoría de personas tiene una cuenta en Facebook.
¿Cómo es reforzar un perfil a Facebook?
Primero, teniendo una fotografía adecuada. Me refiero a la fotografía
mira,
de perfil.
Eso es interesante. ¿Cómo hace una foto de perfil?
Una fotografía adecuada, me refiero a que mucha gente piensa en su perfil de Facebook como si fuera su entorno más próximo, el de sus amigos, el de sus colegas, el de su familia, sin tener en cuenta que la foto de perfil y el nombre y tu propia pertenencia a la red en Facebook es de lo primero que sale de ti cuando alguien busca tu nombre en Google. Es decir, esa información, como no la hayas tocado, como no la hayas cerrado de visibilidad hacia afuera, es decir, casi nadie lo hace, tampoco es necesario hacerlo, es de lo primero que sale de ti y sale visible. Así que si tienes una foto, vamos a llamarle...
una mica chorra, ¿no? Una mica absurda.
Sí,
una
chorra, mica... absurda, o que se ve claramente que estabas en un estado etílico alto.
Que eso pasa, ¿eh? Que eso pasa. Se en deuen, sí.
Ese tipo de fotografías abundan en la red. Cualquiera es libre de poner la que quiera, desde luego. Pero si estamos vinculados a un movimiento de cambio social o una iniciativa, hemos de pensar cuál sería la mejor foto de mí que reflejase ese espíritu que llevo dentro o esa intención. Para que la foto luego no sea una barrera a la hora de transmitir un mensaje, tiene que ser clara, bien iluminada, que salga sonriente, llenando la mayor cantidad del espacio de la foto con tu cara. No salgas pequeño, aislado, a oscuras, sino...
Això és interessant, eh? Aquest consell potser és absurd, però l'Enric ens està ensenyant a com presentar-nos al món per oferir una imatge que és la que ens pugui interessar, i si el que volem és moure'ns per les xarxes socials amb finalitats de marketing d'un mateix, doncs això és interessant.
Esto se estudia o lo enseño en los cursos de branding personal o cuando la marca eres tú, a través de redes sociales, y es un factor esencial, la imagen que tienes.
Perdona'm, ja has començat i tenia ganes de reiterar-ho, eh? M'imagino que entrant a community.es trobaran horaris de cursos on es puguin aprendre aquestes coses, no?
Efectivamente, ahí tengo toda la parte de cursos de redes sociales en www.community, con dos M's acabado en Y.es.
I llavors, la importància de reforçar aquesta presència a les xarxes, perquè a més ve a compte d'una iniciativa d'una entitat, no? D'una ONG.
Efectivamente, la idea es que si tú tienes una presencia sólida en la red, vas a tener mucha gente que te siga, evidentemente. Y ese es el objetivo de cualquier persona que más o menos está consciente en las redes sociales. No es lo mismo que cuando tú pones un mensaje en tu muro te lo lean 20 personas, a que te lo lean 200, a que te lo lean 2.000 y así sucesivamente. De manera que entre más gente tengas a la hora de impactar con tu mensaje, mejor. Y el ejemplo que tenemos práctico de esto es una iniciativa de Médicos Sin Fronteras en Estados Unidos, ¿sí?, que ha puesto en marcha una campaña que es muy buena, bajo mi punto de vista, por lo imaginativa. Y es que pide a la gente, a los usuarios, a los amigos de Médicos Sin Fronteras que tengan un perfil en Facebook, que les cedan su perfil durante un día.
Que els cedeixin el perfil, això què vol dir de cedir el perfil?
Pues que tú le cedes el perfil a los de Médicos Sin Fronteras y ellos a través, eso quiere decir que van a poder entrar en tu perfil y van a poder publicar cosas como si fueras tú, pero evidentemente identificados como Médicos Sin Fronteras. ¿Qué se quiere lograr con esto? Se quiere lograr que a través de que mucha gente les ceda su perfil durante un día, tener un impacto directo en todas aquellas personas que siguen a quien le ha facilitado el perfil.
Això és extraordinari, no? És a dir, es multiplica per molt més les possibilitats de Facebook, no?
Efectivament, i además és muy imaginativo, és muy 2.0, és muy de redes sociales, y fíjate al punto que estamos llegando, de que no es más que el inicio, pero es un punto interesante de gestión de los contactos desde un punto de vista marketing, de promoción, pero enfocado al cambio social y ayudar, por ejemplo, en este caso concreto, a una ONG de gran prestigio y ayuda en el tercer mundo y en todos sitios donde hay conflicto, como es Médicos Sin Frontera.
Ho trobo extraordinari, perquè si Médicos Sin Fronteras pogués tenir 20.000 persones, això és agafar aquest 20.000 i multiplicar-lo pel nombre de persones que té, que segueixen en aquests 20.000, no?
Efectivament.
O sigui, és una passada.
És una passada i està molt ben pensat. Molt ben pensat. Però fíjate, novamente, ¿qué cosas podemos hacer si tenemos claro el papel de las redes sociales en el mundo de hoy?
Y eso es lo que nosotros pretendemos aquí explicar una mica amb l'Enrique San Juan, que ell és periodista, expert en tecnologies, és el director de Community Internet i que és amic del programa i cada setmana ens ve aquí a parlar de tecnologies. Enrique, vols afegir alguna cosa més al respecte?
Simplemente pensar en la foto. Pensar cómo cambiaría mi foto y cuál sería mi imagen òptima per a aquests propòsits.
I els que no teniu un número de compte en el Facebook, doncs ja us el podeu fer, que és important i que és interessant. De moment el programa té 64 amics. A veure si en tenim més, que en tenim molts més.
Tenemos todo por crecer.
Sí, evidentment, molt per créixer encara queda. Gràcies, Enrique, bona nit.
Bona nit.
.org amb Joan Ortiz.
Anem a fer una mica de pausa musical després de parlar amb l'Enrique San Juan i ho farem amb el senyor Monsenyor d'Irlanda, Van Morrison, i aquest tema que es diu Wild Night, la nit salvatge. Som-hi, ara tornem.
Wow.
Van Morrison i Wild Night, un tema d'aquests que et refresca, que t'anima i que sobretot t'anima a continuar endavant, eh? Som al Punt ORG.
Punt ORG, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Amigues, amics, seguim endavant amb la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Aquest és el Punt ORG, el primer programa d'acció ciutadana i canvi social microfinançat per vosaltres. Moltíssimes gràcies als qui ho feu possible. I arriba el moment de saludar l'Enric Castellà. Enric, bona nit.
Bona nit.
Què tal, Enric, com estàs?
Pues bé, aquí content i disposat a presentar una nova ONG.
Una nova entitat, eh?
Entitat, això
Enguany mateix. Es diu, la d'aquesta setmana...
Pues mira, Àfrica Digna.
Caram, i qui tenim aquí al costat?
Pues nada menos y nada más que la seva fundadora i presidenta, la doctora Mercedes Barceló.
Carai, doncs la saludem, bona nit.
Bona nit.
Carai, això pinta bé, marxem cap a l'Àfrica i Enric, no sé... Per on comencem?
Pues mira,
Àfrica Digna, eh?
Àfrica Digna.
Ja. Per on comencem?
Pues mira, pues Àfrica Digna, com dius tu molt bé, es va constituir a finals del 2004, però la necessitat de posar-la en marxa...
Tot això he dit jo? No me'n recordava. Tot això he dit jo?
No, però...
És un dia, ja ho sé.
És un dia.
Segueix.
Però la necessitat de posar-la en marxa es remunta ara fa més de 20 anys.
Uh-huh.
És així, doctora Barceló?
Correcte. La veritat és que el primer cop que vaig anar a l'Àfrica em vaig enamorar de l'Àfrica i de la seva gent.
On va ser exactament?
Va ser a Kènia, de turista pura i dura. Fa ara 20 i pico anys. Vaig sentir la necessitat d'ajudar d'alguna manera. I va, des de llavors, que volia fer d'aquí i d'allà, i al final va sortir Àfrica Digna.
Aquesta necessitat que acaba de dir, que sent, en què es tradueix personalment per vostè?
Doncs per mi és, a veure, és una necessitat d'ajudar a les persones que més ho necessiten, que des de luego que aquí també hi són, però quan vas allà veus tanta misèria, viuen tan diferent de nosaltres i sempre amb aquell somriure. És una cosa que no es pot explicar, o sigui, va sortir aquesta sensació de dir, bueno, aquí tinc que fer alguna cosa i ajudar una mica aquesta gent.
Mm-hmm. Pues això de fer alguna cosa i ajudar aquesta gent, quins projectes porten fets?
Doncs ara portem 32 projectes ja fets.
Després de quants anys, pots recordar-ho?
Pues vam començar el 2004, al desembre.
El 2004, això.
O sigui que encara no fan 7 anys. Mm-hmm. I portem ja 32 projectes petits, perquè són petits. Però bueno, jo crec que ha canviat la vida dels nostres beneficiaris una mica.
Malgrat tots aquests projectes, que no són pocs, deixi-m'ho dir, queda molta feina a fer, m'imagino, no? Quins tenen previst per fer?
Moltíssima feina. Bueno, la veritat és que jo arribo de l'Àfrica carregada de projectes. Per sort tinc el patronat que em diu, bueno, no tenim diners, tenim que retallar. Ara tenim en marxa, em sembla que són 6 o 7 projectes, uns que començarem l'any que ve... Esperem tenir la financiació, jo crec que sí que l'aconseguirem, i uns altres que estan a punt d'acabar.
Vostè acaba de dir que ve plena de projectes, però la motxilla la deu portar molt cargada de bones sensacions. Quines són aquestes sensacions?
La veritat és que jo, personalment, rebo més que dono. Es rep molt l'amor d'aquesta gent, són molt agraïts. He après moltes coses, a esperar, a no tenir tanta pressa, a conversar, a respectar la gent gran, això és molt important, i ja dic, jo rebo més que dono.
Mm-hmm. Quins són? Algun d'aquests projectes, diguéssim, o dels que portin fets fins ara, o dels que estan en cartera i que seran fets aquest any, no? Algun que se senti especialment, no sé, entregada, entusiasmada, no?
A mi tots m'agraden, però el lloc on me sent millor potser és a la missió que hi ha al nord de Kènia, a la zona Samburu. Allí tenim molts projectes, tenim un menjador per nanos amb malnutrició, hem ajudat al dispensari, ara volem ajudar els nanos pastors també perquè hi ha molta malnutrició. I la veritat és que la missió de Barceló, i a més es diu Barceló, que també és coincidència, jo sóc Barceló, a la missió de Barceló és potser el lloc on me sento millor.
Parlem del paper de la dona. El paper de la dona és molt important. Es pot dir que és el motor econòmic?
Totalment. Jo confio molt en la dona i crec que Àfrica canviarà gràcies a la dona. Sí, sí.
I si li sembla, podem parlar del SIDA. Com ho porten, diguem, les persones que la pateixen?
Això és un gran problema. La SIDA és una malaltia molt estigmatitzant a Kènia. I la veritat és que està augmentant moltíssim, sobretot aquesta zona Samburu, que en principi estava aïllada i no hi havia sida, ara està creixent molt. I la veritat és que és un problema, perquè no ho diuen, no ho volen dir, per por, i és un gran problema.
Però el treballen vostès, la qüestió de la sida, treballen amb...
Nosaltres hem treballat la sida a la zona central de Kènia, a l'Hospital de Maragua. Vam ajudar amb un doctor espanyol que està allà treballant la sida, però a la zona Samburu, de fet, les germanes són les que tracten la sida, però nosaltres directament allà no.
Mm-hmm. Doctora Barceló, té la percepció que els països rics veuen a l'Àfrica com el germà pobre, en vez de potenciar la seva riquesa, com fan vostès?
Totalment. Jo, el meu discurs de sempre és dir no tenim que mirar l'Àfrica com una cosa negativa i guerres i misèria. Més aviat l'Àfrica està millorant moltíssim, els africans estan amb moltes ganes de canvi, confio molt en ells i jo crec que no és el germà pobre i tenim que aprendre molt d'ells, molt.
Pues, com sempre, Joan, permet que li faci una pregunta,
sí, tant.
Que és una anècdota.
No podia faltar. Evidentment,
no podia faltar.
No podia faltar.
Per exemple, els homes tenen una manera molt curiosa per dir, almenys a nosaltres us sembla que és curiosa, no? Per dir-li a la dona que els agrada. Quina és aquesta frase o aquest piropo, diguéssim?
Eres més guapa que mi mejor vaca?
Per exemple.
De veritat o no?
Molts diuen això. Per ells el bestiar, les vaques concretament, és el més preciós que tenen, molt més que les criatures.
Això és el que li diu un home o una dona quan li agrada la dona?
És que, de fet, quan es casen, depèn de la dote que dona la dona, és molt important també quantes vaques, i les festes més importants sempre és la matança d'un animal d'aquests, que per ells és tot.
Caram, no m'ho esperava, no. M'agradaria preguntar-los que abans hem tocat la qüestió dels projectes i m'agradaria tocar-la una mica més a fons, que és simplement que ens acabi d'explicar una mica les branques d'aquests projectes, no? Perquè sí. Hem fet així ràpid.
Nosaltres estem centrats en educació i salut. Ara portem... Bueno, venim ara... Jo acabo d'arribar fa un mes d'Àfrica. Hem inaugurat un dormitori per nanos i per nens i per nenes Maasai, a la zona del Masai Mara, que és una zona molt maca, però, clar, molt perillosa per ells, perquè tenen que anar a l'escola, a travessar la preciosa sabana, però a peu, no com nosaltres amb cotxe. Això comportava molts riscs i molt absentisme a l'escola. Llavors hem construït uns dormitoris, un per nanos, un altre per nenes, amb una cuina, o sigui que tindran un menjar digne també a l'escola. Això per una banda. Hem inaugurat també una altra escola que vam reconstruir, tenim pendent de reconstruir una altra, tenim aquest projecte tan maco dels nens pastors. Els nens pastors són els més llestos de la família que no van a escola, van a cuidar les vaques, les ovelles, les cabres. Llavors hem fet un programa amb les germanes de donar-los una mica de coneixements, de llegir, d'escriure, de 7 del vespre, quan tornen, a 9 del vespre. Uh-huh. I ara començarem. A més, tindrem tindran un menjar digne, també, perquè estan tots desnutrits, passen tot el dia amb una mica de te, sucre i llet, tot el dia.
A part del que acaba de dir d'aquests projectes, ja veus que no, o sigui, que són importants, no?
Sí, sí, tant.
I més per aquesta gent. També em fa l'efecte que han fet un pou per trobar aigua potable, però a 1.000 metres, m'assembla, no?
No, no, 1.000 metres no, a 137 metres.
És igual, Enric, és igual, és molt, és molt igual.
És molt, és igual. És
més en aquest país, més en aquest país. Sí, jo vull destacar-ho perquè, en fi, ho han aconseguit, sí. I per ells, naturalment, m'imagino, doctor, a Barcelona, que l'aigua és manar, vaja.
Sí, la veritat és un gran problema.
Doctora Barcelona, com podem contactar en Àfrica Digna?
Tenim la pàgina web, www.africadigna.org, i si no, el telèfon 93-362-0292.
Uh-huh. Molt bé, doncs, doctora Barceló, ara en ve, tots junts per una Àfrica més digna.
Moltes gràcies.
www.africadigna.org i el telèfon és el 93-362-0291. Doctora Mercè Barceló, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a l'Enric Castellà també, gràcies i bona nit. Fins la setmana
gràcies.
Que ve.
Bona nit.
.org, canvi social i acció ciutadana.
Vinga, som-hi, amigues, amics. Tenim més continguts encara en aquest .org d'avui dia 7 de novembre de 2011, i un d'ells, ho dèiem al principi, era parlar del comerç d'armes i del tractat que s'ha de fer sobre això, sobre el comerç d'armes. Recordeu que estem al facebook.org, al facebook.com/.org, perdó, facebook.com/.org, i que el nostre blog és .org. També sabeu que som el primer programa d'Acció Ciutadana i Canvi Social microfinançat per l'audiència. Us necessitem, si és que voleu ajudar-nos, a empènyer del carro del .org. Allà mateix, a .org, hi trobareu les dades per poder-vos sumar a la família. I el que fem, com us dèiem, parlem de comerç d'armes amb el Xavi, alcalde de l'Institut Català Internacional per la Pau. Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Entrant amb alguns matisos, amb la trucada de la Ticafon, és veritat, és Ghana i també Sud-àfrica, un dels països, com ens deies, que distribueixen armes lleugeres, sí, diguéssim, pel continent africà.
Sembla que tenim una relació especial de comerç d'armament amb l'Àfrica subsahariana. No, ningú sap ben bé per què, però això diuen els informes.
Uh-huh. Està bé, interessant. I ja més enllà de Guinea Equatorial, excolònia espanyola, etcètera, etcètera. Xavier, ara entrarem a parlar de tot aquest tractat de comerç d'armes, però m'agradaria preguntar-te per una figura que ha estat notícia des de fa molts anys i que recentment ho ha tornat a ser. Aquest octubre passat se'l jutjava, que era Victor Butt.
Victor Butt.
Ho he pronunciat bé o no? Clar, no sé, no?
Sincerament no ho sé, perquè és un home rus i el meu coneixement del rus...
És com el meu, no?
No sé com és el teu, però realment és una mica limitat. És passiva i poc més. Uh-huh. Doncs sí, Victor Butt és un personatge molt interessant per nosaltres que treballem aquests temes i, bueno, fa 20 anys que és un dels traficants d'armes més importants del món, tothom ho sap, però el fet que no hi hagi una regulació global sobre el tema de comerç d'armament en el món, doncs ha impedit fins ara, doncs, poder-lo jutjar i condemnar i detenir en primer lloc. I, bueno, finalment s'ha aconseguit, justament la setmana passada, em sembla que no sé si va ser dimecres que va sortir la condemna, però, bueno, ara en parlarem, si vols, perquè...
I tant, i tant.
És molt curiós perquè no se l'ha detingut per ser traficant d'armes, sinó per un altre tipus de càrrecs que els agents especials nord-americans doncs, han aconseguit, no? Blanqueig de diners i altres coses.
Sembla que també se'l volia això, el terrorisme, no?
Terrorisme, perquè ell estava, en els moments que el van detenir, ell creia venent armes, però bueno, armes, estem parlant de mines antipersona, però també de missils terra-aire, bueno, armes importants a les FARC. El que passa és que en realitat no eren les FARC, sinó que eren agents nord-americans encoberts, no?
Ah, sí? És a dir, nord-americans que es feien passar per guerrillers de les FARC per poder contactar amb el Victor Butt.
De fet, és molt interessant la transcripció de tota la conversa que van tenir en aquell moment. Uh-huh. Són 120 planes i gairebé totes en castellà. O sigui,
sí?
És una persona com potser alguns dels oients van veure a la pel·lícula que està una miqueta basada en la seva vida, que és el senyor de la guerra. El parla bastants idiomes i un d'ells el castellà a prou bé. Una barreja entre castellà i portuguès.
Saps que no ho sabia? Victor Butt és la figura que inspira el senyor de la guerra.
Sí. O sigui, El senyor de la guerra, clar, és una pel·lícula i està molt ben feta des del meu punt de vista, perquè tot i ser bastant rigorosa, vol tenir una miqueta d'espectacle i arriba molta gent. Llavors està basat en la vida d'ell i d'alguns altres. Però moltes coses és seu. O sigui, és un personatge com el de la pel·li, de la Unió Soviètica, que quan es va acabar la Guerra Freda, doncs ell va tenir accés a un material militar importantíssim, entre ells doncs una flota d'avions, que després, doncs, durant les guerres dels anys 90, va fer servir doncs per portar armes a tot arreu. Però pensem a tot arreu, a tots els continents, a guerres com les de Ruanda, no? Tot el que ha implicat això de número de morts, ferits, violacions, ja us podeu imaginar,
etcètera, etcètera. I tot això, clar, és molt curiós que se'l jutgi per una cosa que no és la seva activitat principal, diguéssim. És
a dir, sí. A veure, aquí s'han de destacar dues coses. Una, això que deia, no?, que és un home molt, molt intel·ligent i es coneix molt bé la legalitat nacional, regional, a tot arreu. I, clar, com deia l'ètica abans, nosaltres tenim una llei prou avançada a Europa, Espanya i la posició comuna a la Unió Europea, que però s'incompleix, però bueno, hi ha aquesta llei, no? A altres països hi ha, i el que passa és que ja en parlarem, el comerç d'armes, doncs, està molt sofisticat, hi ha moltes empreses que intervenen, una empresa doncs, que exporta uns components a un altre país, allà hi ha una tercera empresa, aquest home tenia un holding de centenars d'empreses, no? Llavors era molt difícil, realment ell trobava les escletxes a cada lloc. Aquest era un tema, no? Ell s'aprofitava de l'absència de la regulació mundial que intentem aconseguir amb aquest tractat de comerç d'armes que
ara en parlarem.
Ara en parlarem, que si tot va bé, s'hauria d'assignar l'any que ve, el juliol de l'any que ve a Nova York, a Nacions Unides. El segon tema, que també és prou interessant, és el fet que aquest home era tan valuós que fins i tot potències com els Estats Units o Rússia el van fer servir per transportar armes doncs, a gent que, diguéssim, aliats d'aquestes potències, que segons la legalitat internacional doncs, no podien perquè hi havia un embargament de l'ONU, de la Unió Europea, el que fos. Llavors, doncs, està comprovat i en el judici ha sortit que es van fer servir d'ell o bé per portar armes, o bé fins i tot a nivell econòmic. Van ser doncs, socis en alguns projectes.
Caram. Tot això a favor aquesta necessitat de que es reguli el comerç internacional d'armes, i això és el que ens estava apuntant el Xavi, alcalde de l'Institut Català Internacional per la Pau, que passarà aquest mes de juliol, si tot va bé, a la seu de Nacions Unides a Nova York. Explica'ns una mica, tot i que un tractat de comerç d'armes ja entra en definició per si sol, no?
Doncs sí, la veritat és que portem uns anys molt intensos de negociacions, de debats a nivell diplomàtic i les ONGs doncs, també, sobretot pels passadissos, doncs, pressionant, intentant doncs, també fer informes que defensin una miqueta les posicions de la societat civil i nosaltres com a centre de recerca interessat doncs, seguint tot el procés per tal de finalment doncs, crear un tractat de comerç d'armes que reguli un comerç que està, doncs això, és que no existeix cap regulació global en el món sobre el tema de les armes. I penseu doncs, que hi ha regulacions molt estrictes en temes, jo què sé, de joguines, de tomàquets, qualsevol tipus de producte, i no hi ha en el tema de les armes. I bueno, hi ha hagut doncs, tot aquest procés de negociacions que hauria de culminar aquest estiu a Nova York.
De totes maneres, em resulta una mica difícil poder pensar que això surti a la llum, que s'aprovi un tractat així, més que res perquè els principals donants de Nacions Unides són també principals en el comerç internacional d'armes. Llavors, no sé fins a quin punt... Això com s'aprova? M'explico?
Sí, és un tema bastant complex perquè, a veure, el que ens interessa a nosaltres i, bueno, gairebé a tothom és que sigui un tractat vinculant, no? És una cosa important perquè hi ha altres tipus de regulacions, per exemple, tot el que fa al tema d'armes lleugeres, on hi ha aquest programa d'acció de Nacions Unides, es va aprovar el 2001, i que és molt ampli, molt interessant, però no és vinculant. I, per tant, doncs, els estats han de fer una sèrie de coses, si volen, haurien de fer, però no els obliguen. Llavors, aquí es tractaria d'aconseguir aquest tipus de tractat. És un tractat, com
deia... És a dir, perdona, vinculant, eh?
Vinculant, que obligui els estats doncs, a establir, a respectar una sèrie de criteris...
A comprometre's,
doncs, per exemple, a no exportar armament a països que, doncs, que estiguin en conflicte armat, que clarament vulnerin greument els drets humans del lloc, sí, sí, etcètera. Hi ha una sèrie de criteris que estan bastant ben establerts, hi ha alguns que encara s'han de... Bueno, no tots els estats estan d'acord, però diguéssim aquest no seria el punt més conflictiu. El tema és que hi ha moltes coses, no? Hi ha països, no sé si em preguntes, però clar, els països que estan en contra d'això o que teòricament haurien d'estar en contra, doncs depèn de cada cosa concreta. Per exemple, Estats Units doncs, no vol que el tractat reguli tot el que fa a les municions. Mm-hmm. Clar, un tractat sense les municions queda coix, perquè clar, les municions són realment una cosa molt barata, però alhora molt mortífera i potencialment mm-hmm. molt destructiva. Mm-hmm. Llavors, és complicat. D'alguna manera, les empreses occidentals, que són així molt importants, els interessa també que hi hagi un tractat que reguli clarament el que és legal, el que és il·legal, les bones pràctiques, i en aquest sentit, doncs, és interessant, jo trobo, que Gran Bretanya, que seria, d'alguna manera, dels països aquests productors i exportadors d'armes més importants, el que més interès té i el que ha estat darrere de la idea de tractat dels del començament, doncs hagi aconseguit que bona part de la indústria del seu país doncs, doni suport a aquest tractat, no?
Mm-hmm. Caram, interessant. Estem parlant amb el Xavier Alcalde de l'Institut Català Internacional per la Pau a propòsit d'un informe que s'ha d'aprovar, d'un tractat que s'ha d'aprovar aquest estiu, el mes de juliol, com deia ella, la seu de Nacions Unides i que reguli el comerç internacional d'armes. M'agradaria, Xavier, preguntar-te per la presentació que vau fer fa la setmana passada al Col·legi de Periodistes. Vau destacar alguns casos concrets i a mi, per exemple, m'agradaria per il·lustrar-ho millor, per fer-ho com més dinàmic, no? Fins i tot parléssim exactament de Zimbàbue, per exemple, no? Sí. El vaixell de la vergonya, vau parlar.
Doncs sí, és veritat. La setmana passada estàvem amb el Jordi Armadans de la Fundació per la Pau, al Col·legi de Periodistes, en un acte que vam fer una miqueta per explicar doncs, tot això, no? Com està l'estat de les negociacions del Tractat de Comerç d'Armes. I, bueno, a nosaltres ens agradava començar doncs, explicant alguns casos per què és necessari que hi hagi un tractat. I recordàvem el cas aquest del vaixell de la vergonya, que es va dir el 2008, a l'abril, no sé si alguns oients ho recordaran, però els xinesos van decidir doncs, enviar un carregament d'armes en un vaixell a Zimbàbue. Zimbàbue és un país on hi ha un dictador molt cruel, tots ho sabem. I
senyor
de fet,
Mugabe.
I de fet, sí. I de fet, des del 2002 hi ha un embargament d'armes de la Unió Europea. Per tant, doncs... és una cosa que està mal vista de cara a l'opinió internacional. L'opinió pública internacional era un carregament d'armes d'una companyia xinesa per a les forces armades de Zimbàbue i duia, si no recordo malament, 3 milions de municions, d'armes petites, granades, kalashnikovs... I, bueno, aquest vaixell, el 10 d'abril, va arribar al port de Durban, a Sud-àfrica, i el secretari general o el president de l'Associació d'Estibadors del Port va rebre un e-mail on s'informava del que contenia el carregament d'aquell vaixell. Ell ho va explicar als estibadors del port que es van negar a descarregar allà, no? Uh-huh. Llavors, clar, el vaixell doncs, no sabia ben bé què fer. Sud-àfrica els va donar una llicència de trànsit de les armes, però com que els treballadors del port no les volien descarregar, van haver de portar-lo a un altre lloc. Van intentar-ho per Moçambic. Moçambic no va permetre que el vaixell entrés en les seves aigües. Van intentar-ho per Angola, que es va negar, i finalment, al cap de dues setmanes d'estar a tots els diaris i en el punt de mira, diguéssim, de l'opinió pública internacional, aquest vaixell va haver de tornar a Xina. Però va estar a punt d'arribar a Zimbàbue, no? I això per què? Doncs precisament perquè els xinesos eren molt llestos i sabien que hi havia aquests països africans amb una legislació i una manera de fer que potser era més fàcil... doncs fer-ho d'aquesta manera, arribar clar, les armes a Zimbàbue.
Mm-hmm. Que és el que s'intenta evitar amb aquest tractat de comerç que hi ha d'haver signat aquest mes de juliol. Fem una cosa, Xavier, nosaltres no tenim més temps per seguir parlant d'aquestes qüestions, però el tindrem més endavant i, a més, serà interessant de cara al juliol anar fent ambient. Per tant, tots els casos que tens per aquí guardats, que em consta, un d'ells és Birmània.
Em sembla perfecte, sí.
Els comentem més endavant, d'acord?
Molt bé, gràcies.
Doncs el Xavier Alcalde, que és membre de l'Institut Català Internacional per la Pau, avui ens ha parlat d'aquest tractat de comerç d'armes que s'aprovarà, com dèiem, a Nacions Unides. El mes de juliol, Xavier, bona nit.
Esperem-ho, gràcies.
Bona nit.
.org, Canvi Social i Acció Ciutadana.
Quan entra l'Enric Tinturé en aquest estudi, canvien els aires i canvia l'energia, eh? Directament. Estàvem parlant del comerç d'armes, d'aquest tractat de comerç d'armes que s'ha de signar el mes de juliol, i ara el que toca és parlar de pau una estona i ho fem amb l'Enric, que ja està a l'estudi. Enric, bona nit.
Hola, bona nit, Joan.
Enric, què tal?
Hola, Joan.
Com estàs? Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Avui consignes per millorar el món. I quines són aquestes consignes? Consigna número 1. Consigna número 2. No, digues, digues.
No, jo... hi ha oracions que realment són una guia per millorar el món. Uh-huh. I jo, més que oracions, per moderar-les una mica, dic consignes per millorar el món. Uh-huh. La més coneguda és l'oració de Sant Francesc d'Assís.
No, un clàssic.
Clàssic. Som-hi.
Doncs som-hi. T'escoltem.
Oh, Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau. On hi ha odi, que jo hi porti amor. On hi ha ofensa, que jo porti el perdó. On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió. On hi ha dubte, que jo hi porti l'esperança. On hi ha error, que jo hi porti la veritat. On hi ha desesperació, que jo hi porti l'esperança. On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum. Oh, mestre, feu que jo no busqui tant ser consolat com consolar, ser comprès com comprendre, ser estimat com estimar. Perquè és donant que es rep, perdonant que s'és perdonat, i morint que ressuscita la vida eterna.
Hi ha consignes d'aquestes que en dius tu, que són pregàries cristianes, com podria ser aquesta Sant Francesc, que bé poden ser llegides cada matí, per exemple, no? És una eina de construcció de pau, cada dia llegir això i actuar en conseqüència, no?
Sí, senyor. Sí, senyor. I no perquè siguin antigues i conegudes, no deixen de ser eficaces i necessàries.
Gràcies, Enric. Bona nit.
Bona nit, Joan.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, marxem. I ho fem el Jordi Carretero a les vies de sol, l'Enric Castellà, l'Enric Tintoré, l'Enrique San Juan i un servidor, el meu nom, Joan Ortiz, que amb aquest espai de l'Enric Tintoré doncs, també posem el punt final. El punt ORG d'avui, demà hi serem un altre cop a les 8. I recordeu, com va dir Saramago, en el món hi ha dues superpotències. Una són els Estats Units i l'altra ets tu. Bona nit.
Ràdio Estel.